Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Bona tarda a tothom i benvinguts al dia més bonic de l'any, un dia on conviuen pacíficament cavallers sense cavall, dracs sense gana i alguna princesa que no ha demanat ser-ho. Avui, Maragda en directe, amb convidats especials, amb poesia, amb música i segurament, i si no pedrega... Ara sí, amb la sintonia oficial de Sant Jordi, bona diada, Sant Jordistes. Tothom amunt, despertem-nos i no oblidem el paraigües, perquè avui no plou, em pensaves que eres a Miami. No, avui és Sant Jordi, el dia de la marmota, i tornem a ser aquí, en directe a Catalunya Ràdio, novament, a Passeig de Gràcia, amb Consell de Cent, i amb moltes ganes de compartir la diada amb un munt de noms ben interessants, com sempre, del món de l'escriptura, de la literatura, de la creació, que és l'únic món que en general ens interessa. I un dels aspectes més qüestionats en un dia com avui, ja ho sabeu, són les llistes i són els rànquings. Per això volia començar d'una manera una mica diferent, amb una carta. Volia començar amb una carta per demostrar que no són tan dolents els números. Per tant, carta oberta adreçada a tu, persona que per Sant Jordi vas dient que això dels números i les xifres no té res a veure amb la literatura.
Apropa't molt.
Estimat antinumèric, podria buscar 2.000 arguments per mirar de contradir-te, però em limitaré a enumerar raons estrictament literàries. Porta les xifres ben altes, cridava el poeta Foix, i ben altes han arribat gràcies, òbviament, als escriptors. Podria començar, per exemple, explicant-te aventures d'un hivern a Mallorca o passejar-me per la història de dues ciutats acompanyat de tres mosqueters. Però sospito que t'estimes més jugar als quatre fantàstics mentre t'escapes 5 setmanes en globus. M'és igual, per mi, com si fas la volta al món en 80 dies. Jo prefereixo sortir amb tres homes en una barca o amb 6 personatges en busca d'autor i acabar fent un billar a 2:15. T'ho diré ràpid perquè ho entenguis. Si esperes que Scheherazade et vingui a explicar contes durant 1.000 i una nits, val més que esperis 2 vegades. O que et distreguis fent el pi, és a dir, 3,14, 15, 92 i molts números més.
3, 4, 5, 6, un saltino es solo sulla gamba di costei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi permetta un morsettino, scusi, non ce l'ho con lei. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Som-hi, ara sí, som a Catalunya Ràdio, a Ciutat Maragda, en directe, el programa de literatura celebrant la Diada de Sant Jordi, i ara amb els convidats especials. És molt difícil tenir l'honor de reunir les persones que hem aconseguit reunir avui en aquest programa, de manera que em fa molta il·lusió presentar-los. Vinguda a la dreta, vinguda directament de Yorkshire, amb tots vosaltres, Emily Bronte.
Moltes gràcies, des de Cins Borrascosos, estic molt, molt contenta de ser aquí, és un clima al qual no estic acostumada, sol.
Emily Bronte, m'imagino que és el primer Sant Jordi multitudinari.
Sí, 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 és el meu primer Sant Jordi multitudinari, hem tingut uns quants, l'any passat em va agradar més el temps. La tempesta amb la pedregada era el meu rotllo, em va encantar.
Fa més per tu, és veritat que aquest any tens novetat, que és, com tu deies, Cims Borrascosos, no? Que a més podem llegir en el català de Ferran Ràfols, en una gran traducció. Clar, jo ara em preguntava, Emily, Sant Jordi també és el dia de l'amor, com sabem, el dia dels enamorats, i a Cims Borrascosos trobem d'entrada una relació una mica tòxica entre Catherine i Heathcliff.
Sí.
No sé si volguda, no sé si hi ha una mica de crítica.
Home, això no és l'amor de debò, eh? Vull dir, això no us ho prengueu com una història d'amor. Això és el romanticisme en màxima expressió, però això no vol dir que sigui una història d'amor bonica. És tormentosa, tempestuosa, com és el clima del romanticisme i d'Anglaterra. Però amor, amor, bueno...
M'ho imagino. En tot cas, jo del Heathcliff m'he apuntat una frase que dius en el llibre que em preocupa una mica. Diu, noi egoista i desagradable i poc comprensiu. Per tant, allunyeu-vos...
Allunyeu-vos de la Catherine. Llegiu Cins Borrascosos, però allunyeu-vos de la Catherine i d'un amor així tòxic que no ens agrada, això.
Molt bé. Queda clar, Emily Bronte, després et recuperem amb aquesta història, amb aquests cims borrascosos. Una casa bastant espectacular, t'he de dir, eh?
Espectacular, tenebrosa i preciosa.
Les tres coses fan bastant de ciclons victorians. En tot cas, ara és l'hora de saludar també a un personatge bastant particular. I jo crec que en una jornada com la d'avui, urbana, cosmopolita i una mica tètrica, també ens pot fer servei.
O no?
Aquí el tenim, Ballard, o concretament puc dir-te el nom sencer, J.G. Ballard, com estàs? Perdona?
James Graham.
James Graham Ballard, perdó, eh? No, jo sé que amb els escriptors que teniu, no? J.R.R. Tolkien, també hi ha una certa dificultat. Com més sigles, més complicat ens ho poseu als periodistes. En tot cas, primer Sant Jordi també per tu, Ballard.
És el primer. És interessant. M'hagués interessat força més si hagués passat en un pàrquing d'un aeroport, per exemple, o en una autopista, amb uns peatges obsolets. Hagués sigut força més interessant, però el viurem.
Si recordes, l'any passat pedregava. Aquest any m'imagino que podem parlar de l'Imperi del Sol.
Sí. Podem parlar de l'Imperi del Sol, podem parlar-ne moltíssim del que representa aquest Xangai per mi i de com el podria avui fer arribar aquí. I tant, parlem-ne.
Estem envoltats, això costa molt. La gent que ho heu provat d'arribar de 5 d'oros fins a Plaça de Catalunya, perquè has de saber, Ballard, que estrenem, ja és el segon any, diria, una superilla literària, que en diuen aquí al Passeig de Gràcia, tu, però ets més d'Illes de Ciment, em sembla.
Sí, no? Soc d'Illes de Ciment i de cotxes que s'hi van enclastar. De fet, he estat pendent a veure si veia algun accident per tota aquella energia libidinosa que se'n desprèn, però no ha passat.
Sí, és una cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció, de la teva literatura. La qüestió sexual i dels cotxes tot junt. De fet, vivim en una ciutat, és una ciutat bastant anticotxes en aquest sentit. Suposo que tens problemes de mobilitat, no?
Sí, crec que en la meva faceta més de profeta, de premonició, aquesta mobilitat em va en contra, perquè jo aquí la meva literatura hauria mort, probablement.
No, per favor, que tenim... Mira, si passeges per aquí, hi ha un tram de Consell de Cent que ja està urbanitzat, que no hi ha obres. A tu t'agradarà més la part d'obres, sé que disfrutaràs, com si fossis a Blat Papasseit, una cosa així futurista.
Exacte.
I plena de problemes de mobilitat diversos. Després passegem i després seguim parlant, Ballard, però, home, arriba un moment venerable en aquest Ciutat Maragda especial, perquè hem de saludar un dels escriptors, jo diria, més divertits de tota la història de la literatura, el rei de la comèdia, amb tots vosaltres, Aristòfanes.
Tot és molt simple, tot és molt ximple. Cap drama aquesta nit, si és còmic, és millor. Molta inconsciència, poca paciència. Cap drama aquesta nit, si és còmic, és millor.
Aristòfanes, si és còmic és millor. Efectivament, no volem tragèdia, no volem drama, si és còmic és millor. Una frase que diria que és de Plaute, però que imagino que pots compartir perfectament.
Però Plaute era un plagiador, no, era un poeta tirant, dolent, el bo era jo.
El bo eres tu. L'original sempre és el bo. Aristòfanes, un dubte que sempre he tingut. Com va néixer? És el responsable, com sabeu, a més de Lisístrata i tantes grans obres, d'un dels primers grans bifs, d'una de les primeres grans baralles de la història de la literatura i de l'art i de la filosofia, que és fotre's contra els sofistes i contra Sòcrates, cosa que no era tan òbvia en el seu moment. Per tant, com va començar aquesta dèria per deixar Sòcrates a l'altura del que segurament es mereixia?
En realitat, Sòcrates i jo érem amics, però un dia que anava massa borratxo em vaig fer una obra i el vaig enviar al tribunal. I ell va veure's la cicuta i jo me'n vaig anar de rutes.
Ah, molt bé. Pots fer això, d'anar rimant totes les intervencions?
Ho podríem fer, ho podríem provar.
Ho podríem intentar. Una altra cosa que sempre m'ha agradat molt d'Aristòfanes és que rescata Eurípides a l'infern, en una obra meravellosa, és Les granotes, no? I avui passejant per aquí em preguntava qui podríem rescatar a l'infern o al contrari, o enviar-lo, que tu també ets bastant partidari d'això.
Sí, si el nostre gran poeta no hi arriba, podríem salvar Carné o bé Riba.
Fantàstic, veus? Un Aristòfanes, a més a més, connectat amb la literatura catalana, de manera que gràcies també per ser, i ara després seguirem intervenint i podràs conversar amb la resta d'artistes convidats, artistes i artistasses com la senyora que ara ens visita, una gran cronista, una gran viatgera i una gran melòmana. Mare meva, quin cielo, quin violoncel que ens acompanya així jazzísticament. Aurora Bertrana, benvinguda.
Hola.
Un plaer.
Igualment.
Gràcies per ser-hi, tu també. Vinguda, m'imagino, d'algun paradís oceànic?
Sí, crec que preferiria ser a la Polinèsia, eh? Amb una d'aquestes aigüetes cristal·lines i...
Però com se celebra el Sant Jordi a la Polinèsia? Nosaltres aquí el tenim ja molt codificat, és l'illa de ciment de Valar, però allà, a Papete, per exemple?
Se celebra en toples.
Ah, directament, eh? Molt bé, fantàstic. En tot cas, aquest cello vigorós, eh? La sentim entre les coses perquè, com sabeu, Aurora Bertrana tocava amb un trio, el trio Senyoretes, no?
Bé, vaig fundar la primera banda només de senyores i, bueno, jo... El que volia, en el fons, era escriure i per això em vaig casar, perquè, si no, havia de guanyar-me la vida tocant i ja es cansa a partir d'un cert moment de fer això.
I el balanç, després de tants anys, t'ha anat bé? Va ser una decisió intel·ligent?
Sí, va ser intel·ligent. Va ser intel·ligent, encara canto una miqueta de blues a la dutxa, però, a banda d'això, és superat.
Escolta'm, tu que vas ser una gran cronista a la teva època, no únicament a Tahití i altres paraïsos oceànics, també al Marroc, com sabeu, quina crònica podríem fer d'una jornada com Sant Jordi?
Uf, crec que molta gent fa cròniques de Sant Jordi, que no? És el típic encàrrec a les redaccions, cada any un altre Sant Jordi, sí. Però vaja, aquest almenys no diluvia. Està bastant més avorrit que l'any passat, en aquest sentit. Jo crec que... El drama de l'any passat dona més joc per una crònica.
Aquest any no ha estat un fracàs.
És veritat, no ha estat cap fracàs. En tot cas, home, no duraria per fer toples com a la Polinèsia, m'imagino. Per tant, és un Sant Jordi una mica diferent. Seguim en honors, i ara seguim parlant, perquè ens acompanya en un dia calorós, ha decidit posar-se un barret. No sé si diríeu que és un barret. Més aviat és una mena d'indumentària... En fi, no dic res, que soni la música, si us plau.
Sight for sore eyes, it's a long time no see. Working hard, hardly working, hey man, you know me. Water under the bridge, did you see my new car?
La veu. La veu Tom Waits, sí, però la veu també d'un dels poetes més... ho diré amb l'adjectiu que més ràbia li fa, d'acord? Perquè es pugui ja fotre amb mi directament. Un dels poetes maleïts més venerats de la seva generació. Amb tots vosaltres, Charles Bukowski, com estàs?
What the hell, bé.
Veus?
Bé.
What the hell és que no t'agrada que et diguin maleït.
Qui pot estar bé? Qui pot estar bé? Ni per Sant Jordi ni qualsevol altre dia del món. Anar fent.
Però t'agafa contra el món. No ets un sociòpata, per tant no és res contra la gent, no és res contra els llibres, ets un gran escriptor, un gran poeta... Per tant,
Segueix.
Sí, on és el problema, Bukowski?
Em sento sol. Em sento sol quan estic sol, em sento sol quan estic a casa, em sento sol quan estic en una festa, quan estic en un estadi, Sant Jordi... Sempre em sento sol, però ja m'està bé d'estar sol. Per cert, tu fa temps que no et veig pel barri.
Sí.
Què passa, compres les birres amb un altre pack i que jo... És que prefereixes passar-te les ressaques en un sofà i no en un fanal, sota un fanal, en un banc... No sé, fa temps que no et veia.
Un dia et vaig veure un programa de tele i que va acabar bastant com el Rosari a l'Aurora i en aquell dia no eren cerveses, em sembla.
A mi si em punxen pot acabar com el Rosari de l'Aurora. Sí, però
mal dia,
de bon rotllo, eh?
Mal dia perquè et punxin amb tantes roses. Saps que en tot cas aquí a Catalunya estem molt contents perquè tenim doble edició de Bukowski en català, doble traducció a l'hebreu i a 1984 amb les traduccions en Martí Sales i en Marcel Riera. No? Per tant, home, la teva poesia que el 2023 continuï eixamplant-se en idiomes diversos i en països de tot arreu, suposo que estàs ben content amb això. O tampoc, perquè ets de satisfacció complicada.
Sí, no, m'agrada la gent. O sigui, no m'agrada la gent, però quan compren els meus llibres, ni que sigui traduïts al català, doncs trobo que està a la mar de bé. Per això, permet-me recordar el meu nom, Bukowski, eh? Bukowski. B-U-K-O-W-S-K-A-I. Biuk, com piuk.
Sí.
Gomitar, sí. Treure, eh?
Sí. Sí,
la mateixa arrel.
Està molt bé. Sou lectors de Bukowski, el coneixeu? Ballard, Aristòfanes...
A mi em queda una mica lluny, i a més trobo que el que fa no són versos, és apretar intro quan acaba la línia.
Vaja, potser sí que acabarem malament.
Bueno, és que Aristòfanes és especialista en això, els bifs, ho deia fa un moment, va començar amb Sòcrates i amb els sofistes i li fot pel boc gros, per tant, aquí pots seguir, si vols.
Però, com a vostè, jo era partidari de pagar el pare. Bueno, vostè el pagava, el pare, però...
I el pare em pagava a mi, eh?
Queda clar qui guanya aquí.
Vaig tornar, en tot cas.
Queda clar qui és el clàssic.
Parlant de clàssics, no sé si en un lloc com Cims Borrascosos rebríeu amb els honors que jo crec que es mereix un poeta com Bukowski.
És massa modern, per nosaltres parlem massa poc de Déu, de la natura, dels cims.
Jo crec que parla bastant de Déu, però de mala manera.
De la manera que als anglicans ens agrada regodejar-nos amb 24 vegades 7 i és un altre... un altre registre, però ens hauria agradat, segur. És torturat. És més torturat que Heathcliff?
Sí. Jo crec que Déu és un dels grans temes de la literatura i la poesia torturada també l'ha tocat bastant, no? Com diu l'Aurora Bertrana.
També.
Bukowski, això anava per tu, també, eh?
Per què no bevem?
Amb això també ens portaríem bé.
Sí, és una bona...
Som-hi, jo també.
Jo mai he tastat el vi. Ens era prohibit a les dones tastar el vi si eres així com de família molt... Però el meu germà era alcohòlic perdut.
Veus?
Jo crec que t'hagués caigut bé.
Ah, caram.
Segurament.
I les teves germanes?
Tampoc. Mai vam tastar el vi. L'Anna encara menys. La Charlotte, no ho sé per què vaig morir abans. Vés a saber què va fer.
Us haureu d'apuntar a la meva banda de jazz, nenes. Deixeu enrere aquestes muntanyes tan altes.
Certs.
Vostè, Aurora, és una mica golfa, no?
Golfíssima. Soc la primera golfa. Soc la golfa primigènia.
La golfa original.
La original.
Que és veritat que Emily Bronte, golfes a banda, va morir amb 30 anys. I per tant és doble satisfacció tenir-la avui aquí. Si en canvi hagués anat amb cotxe, cosa que en el seu segle no era habitual, hauria tingut un crash bastant més espectacular, no?
I n'haguéssim fet, vaja, literatura a dojo, d'aquell crash de Bronte, de l'Emily.
L'Emily no sabem si va tenir mai cap crash.
Ah.
Lo de crash va amb doble sentit, en el sentit de crash de cotxe.
Que ho pregunti Aristòfanes és fort, eh? Haver de donar clarificacions a Aristòfanes.
Ho vagi demanant per dobles sentits, algú que figura que era bastant...
No? Tant que rimava.
Bueno, ja tinc una edat.
Sí, són 25 segles que ens contemplen. De totes maneres, ara, espereu un moment, perquè m'estan dient pels auriculars que tenim una última hora, és possible? Efectivament, ha arribat la dada que estàveu esperant. La dada quan són en punt i en directe a Catalunya Ràdio, 2 minuts passen d'un quart de 4 i ja tenim el llistat que ha passat al gremi, el llistat més esperat del dia, el llistat dels més temuts. Ho direm a més de 10 a 1 per resoldre, per mantenir una mica el misteri. Per tant, a aquesta hora del dia i segurament a les 8 quan es tanquin els comicis, els més temuts són...
En el número 10, el professor Moriarty. En el número 9... Lady Macbeth. En el número 8, Tom Ripley. En el número 7, el gran germà de 1984. Número 6, Patrick Bateman, d'American Psycho. Número 5, Humbert, de Lolita. Amb el número 4, Iago, d'Otelo. I arribem al pòdium. Amb el número 3, Sauron, del Senyor dels Anells. Amb el número 2, Annie Wilkes, de Misery. I en el número 1, el Comte Dràcula.
El Comte Dràcula, efectivament, és un personatge bastant inquietant que, a més, comparteix Emily Bronte, comparteix col·lecció amb vosaltres, no?
Sí,
Dràcula
sí.
És un ésser amb el qual s'ha d'anar en compte, això ja ho sabem, i a més, en aquest cas, jo crec que és, efectivament, forma part d'un pòdium... Vaja, està en el número 1 per alguna raó, no?
Home, aneu en compte, amb el Comte... Perdó,
no. Aneu.
Però sí, però Dràcula és una de les persones, jo crec que un dels éssers, al marge de ser temut, és dels més romàntics que s'han escrit mai, no? És a dir, tu que et va aquesta cosa així una mica torturada dels amors difícils?
Sí, és dels més estranys i alhora dels més hipnòtics. Aneu molt en compte perquè té una seducció absolutament poderosa, estranya, i no pots evitar seguir-lo. Seguir llegint, seguir-lo, seguir el seu camí.
Molt bé, doncs tenim el Comte Dràcula. No sé si voleu també comentar la llista dels més temuts que ja tenim a hores d'ara en aquest moment. El gran germà és un dels que més m'ha inquietat a mi. Jo el posaria més amunt del número 7, però... Ballard?
A veure, el gran germà és un dels meus. És a dir, a mi ja sabeu que tota aquesta cosa... De fet, És un futur que ja no és un futur, no és aquesta mena de present continuum on ja hi som. Aquesta festa d'avui, això d'aquest Sant Jordi, és una mica una mostra d'atrocitats d'aquestes, totes aquestes càmeres, aquests micròfons. Ja hi és el gran germà aquí. Vosaltres hi contribuïu. Amplifiqueu tota aquesta...
Vosaltres aquest... som nosaltres,
sí,
eh?
Sí, clar. Tots aquests
micros. Ens fa cal reure, eh?
Raó, perdoni, parli per vostè, clar, no.
No, és aquesta realitat secundària que ja ens pensem que és la principal, que passa amb totes aquestes càmeres. Vull dir, és així, el gran germà sou vosaltres.
Caram, sí, una mica tu també, a vegades, eh? però no passa res, no, entre tots ens repartim les culpes. Aristòfanes, tu algun ésser de la llista que t'hagi inquietat més que un altre?
No és que m'hagi inquietat, però a mi, de fet, el professor Moriarty, si és l'actor que ara he vist que existeix una cosa que és un tio televisió, si és l'actor que apareix a la sèrie de la BBC, no em faria pas por, el convidaria amistosament a passar un dia a casa.
Quins són els vostres, en fi, els vostres bad guys preferits a la literatura?
Home, el professor Moriarty està en un bon lloc, eh? Sobretot si has de desaparèixer per unes cascades, almenys que sigui pel professor Moriarty.
Les cascades de...
Deixa ben moll, oi?
Sí. Oh, jo potser això de l'Iago Otello, no? És una miqueta més... Aquest sí, és la mena de bad boy que a Aurora Bertrana li agradaria més, potser. Sí.
Jo crec que a l'Aurora Hamlet també li agradaria. No hauria de ser bad boy, però tots sabem que és bad boy, en el fons.
Un moment. Aristòfanes, estem obrint aquí un debat entre clàssics i Hamlet ha estat inclòs en la llista de bad guys. Per què?
Misogínia.
Per misogínia. Bueno, tu has escrit...
ja...
Escolta'm, tu has escrit un personatge com Heathcliff.
Però críticament.
Sí.
No, això és culpa dels lectors. No romantitzeu Heathcliff. Avís des d'aquí, Heathcliff dolent. Bo al Geratón, sisplau.
No ho sé, estem d'acord amb Hamlet i amb Heathcliff?
Estem d'acord.
Sí?
Pobre Ofèlia, recordem Ofèlia des d'aquí, sisplau, senyoretes.
Molt bé, un minut de silenci per Ofèlia.
Per Ofèlia, sí.
S'ha acabat el minut de silenci.
Ha estat molt ràpid aquest minut,
sí, bueno...
com la seva curta vida, pobra Ofèlia.
Els camps de futbol és encara més ràpid i a més es acaben aplaudint, que no he entès mai perquè en un minut de silenci s'acaba aplaudint.
Hem aguantat un minut sense
si
parlar.
Si s'aplaudeix als funerals, té una lògica.
I trencarà el silenci, sí. No, exacte. No, però ho deia per això, eh? Perquè a vegades són precisament els que més por ens fan i els més atractius com a personatges de la literatura.
No, Heathcliff és atractiu i Rochester també. Tenim herois de la literatura victoriana bastant tòxic masculinity. Però bé.
Tòxic masculí, que és efectivament bona
els
part d'aquesta...
Valgui la redundància.
Sí, els 10.
Exacte.
Els 10 més tòxics.
Sí, sí, en el cas de Dràcula també, hi ha alguna mica de relació per aquí...
Bastant tòxica també.
Home, però és un tòxic que és un tòxic que s'hi posa bé, no? Hi ha que és tòxic que et xucli
home,
de sang.
Home, hi ha que sigui atractiu, exacte, que et xucli de sang.
Molt bé, en aquests moments ens acaba d'arribar, exacte, esbufegant, perquè fa part del personatge... La seva...
Malgrat la neu.
Malgrat la neu, rebem-lo amb la música que es mereix, perquè... Molt bé, no és Kenny Rogers, és molt millor, però alguna cosa deu tenir a veure amb el joc, perquè aquest Gambler que està sonant ens despista una mica, però podem saludar, deixa'm dir-ho bé, a Fyodor Tolstoyevski. Com estàs?
Molt bé. Bé per dir alguna cosa. Estic arruïnat. Perdoneu que faig tard, que vinc directe del casino.
No passa res. El casino de Barcelona?
No, que el casino de Baden-Baden.
Ah, sí, és veritat. Baden-Baden té connexió directa amb Ryanair a Girona. Per tant, m'imagino que per això...
I des d'allà he vingut rodolant.
Trigaves i rodolant. Fyodor Tolstoyevski. Home, un nom confús. M'imagino que estem parlant d'un dos en un.
Més aviat estem parlant d'una unitat en la dualitat.
Una unitat en la dualitat. Per tant, Tolstoyevski entenc que és l'autor de Guerra i Càstig?
Guerra i Càstig, Crim i Pau, per exemple, Anna Karamazov, aquests títols que suposo que heu llegit tots, espero, vaja.
Sí, sí, no, aquí tothom fa cara d'haver-ho
dit. Hem llegit tots.
Sí, no? Vull dir que...
Híbrid.
Presento els convidats, que no sé si, com que vens de Girona una mica lluny i de Baden-Baden, Ballard... aquí tens Aristòfanes a la teva esquerra, Bukowski amb un barret i una cervesa amagada.
Ei, man.
On has amagat la cervesa? La tens per aquí.
Aquí darrere.
I al davant. No ens patrocina, però de totes maneres. Tenim també Emily Bronte, que potser l'has llegida també.
Sí, és la que em sona, dels que estic a banda del grec aquest, però el veig molt cascat. Ja.
I Aurora Bertrana, que ve de Papete, ve d'una mica lluny, ha fet una travessa també llarga.
Sí, sí. No, i he sentit que discutíeu coses que em toquen molt de prop. En primer lloc, he sentit que calia anar molt en compte amb el compte.
Sí, sí, sí.
Jo diria que cal anar molt en compte amb el compte Tolstoyevski, en aquest cas.
Ah, sí?
És qui, bé, no sé si sabeu que jo sóc un compte amb molts serps al meu càrrec, amb qui tinc un diàleg molt viu per millorar les condicions de vida de la gent més desafavorida. Ara, baixant cap aquí, he trobat molta gent molt desafavorida, però estan molt contents amb la primavera i això els fa canviar la cara.
Sí, sí. Home, en el casino m'imagino que també hauràs trobat una mica de...
He trobat una mica de tot, sí, també. I també parlava del gran germà.
Sí.
Això m'ha fet pensar en el meu germà gran.
Misha?
En Misha, que quan es va morir em va deixar una pila de deutes, a més d'una família a càrrec, i un fillastre a qui em va tocar mantenir tota la vida, que era un bordegàs que no feia res de bo.
Ara que has dit això, deixa'm que ensenyi un llibre que he llegit teu, d'unes cartes, bé, teu o un dels teus, una de les teves dualitats, concretament la Dostoyevski, d'unes cartes que ha traduït aquí Miquel Cabal, i en la qual efectivament amb Misha, el teu germà, escrius un munt de cartes, i a més entre altres cartes, en fi, demanes rubles tota l'estona, vas demanant diners a tot arreu per la qüestió dels deutes, però m'he apuntat una frase Dostoyevski que m'ha creat l'atenció, que li dius exactament al teu germà una cosa que m'inquieta, li dius: m'he inventat una nova forma de fruïció, torturar-me, turmentar-me. No sé si és el millor consell que avui podem donar a tota la gent que passeja feliçment, o aquesta felicitat és una impostura. Què fem, Tolstoyevski? Anem jo... tots al palpadregar?
No, perquè llavors no hi haurà possibilitat de tirar endavant. Jo diria que està bé que la immensa majoria continuem fent veure que estem bé i que ens ho passem bé, i que en tenim prou amb el nostre dia a dia. I només a uns quants ens és dat això de torturar-nos. També li vaig dir, però, al meu germà gran, o gran germà, que sisplau no ensenyés totes aquestes cartes que jo escrivia, que jo li escrivia explicant-li les meves vergonyes, els meus deutes i els problemes que tenia al dia a dia, i veig que no em va fer cas.
Perquè
ho heu llegit tot.
Sí, ho hem llegit tot, ho podem llegir tots. És molt diferent, per exemple, el que va fer Aurora Bertrana amb les seves memòries. És a dir, quan un té la intenció d'escriure les seves memòries literàries i els seus records, és perquè els vol compartir. No? T'ho imagina't, Aurora, que de cop i volta les cartes, per tant, la intimitat que tu comparteixes amb familiars, amb amics, amb gent estimada, d'aquí 150 anys les acabem llegint, i per tant violant aquesta intimitat, no?
És la gràcia. Les cartes íntimes es fan perquè es filtrin en un moment o altre, no? Si no, la història de la literatura seria més avorrida, seria més... Hi hauria menys marro.
Tu n'has fet, de cartes aquestes?
Sí, n'he fet. Les he posat casualment en algun calaixet, que posa no obrir, no? I a veure si se senten temptats els meus successors.
Vosaltres teniu aquest costum epistolar de fer cartes perquè la posteritat us acabi llegint després?
És que què és la posteritat? Vull dir,
la posteritat és la qualitat de pòster, és quan enganxes una cosa a la paret.
Jo, sincerament, és que us vaig escoltant i jo trobo faltar que vingui algú de lluny, d'un futur, i ens expliqui una mica de coses, perquè vaig mirant aquí la gent i jo no puc evitar pensar que aquesta és una festa per celebrar la mort de la imaginació una mica. Tinc la sensació que aquí s'ha imposat el consum, que tothom està consumint, i que en aquest consum, en el fons, la gent s'avorreix i tothom està com esperant que passi alguna cosa gran, sorprenent, grandiloquent.
Però això sempre és així, no?
Poder sí, i poder, mentre hi hagi aquesta espera, hi haurà un futur, i el futur desapareixerà de tot el dia, que la imaginació es mori del tot. Però tinc la sensació que ja estem assistint. Perdoneu-me.
No, endavant. Escolta, ens ha vingut Tolstoyevski, que és una mena de cosa, no?, de híbrid distòpic.
Sí.
Afegeix-te tu a la distopia.
Sí, no, jo ja alertava sobre el fet que passaria alguna cosa grossa que ens agafaria tots... per sorpresa, i que tots aquests que ens identifiquem com a membres de la intel·lectualitat no seríem capaços de manegar-nos-ho. Ja alertava d'això l'any 1877. Vull dir que realment no sé si cal que vingui algú del futur, JG, o val més que sapiguem entendre aquells que des del passat ja ens alertaven sobre tot això.
Probablement tens raó, amic, però de totes maneres et diré també que a mi m'agradaria saber si aquest futur realment serà tan avorrit com sembla, com aquesta mena de suburbi de Düsseldorf.
A Düsseldorf
és francament avorrit.
Perdoneu,
a Düsseldorf hi ha un casino.
Sempre, un moment, senyals horaris, reverència. Molt bé, continua.
Segur que també hi has perdut diners a Düsseldorf.
D'això no n'heu de fer res, però sí que hi ha un casino.
I un rellotge. I és que vaig decidir ser deliberadament enigmàtica. Llavors no vaig deixar cap carta per ningú. De totes les Bronte, jo sóc la més especial. Tothom està obsessionat amb mi, amb què feia la meva vida. No queda gairebé cap carta meva, només alguna incidència horària. Jo estava molt tranquil·la anant pels cims borrascosos amb els meus gossos. I si voleu saber de mi, com a molt podeu llegir les cartes de la Charlotte, que era una mica massa... deixava masses coses. Baixa masses cartes, jo crec. Jo crec que les hauria d'haver cremat totes. Només va cremar les de l'An, les de la meva germana petita, perquè li tenia una miqueta d'enveja. Això és un tema una mica complicat. Posa't temes de germans.
Sí,
sí, també tenim un germà que... complicat, alcohòlic.
Sí, això és un tema de germana, sororitat, que literalment vol dir germanes, no?
Van fer sororitat amb el nostre germà Jareton, una mica complexa. Li agradava molt l'alcohol i li agradava molt l'opi.
Jo en tinc un de germà com aquest, en Nicolai. El pobre Colla. Sí, sí, que és més pobre que jo.
Colla tenia problemes d'alcohol o de joc?
De problemes gravíssims d'alcohol.
Jo en tinc una casa com aquest.
Soc jo.
Soc jo. Perquè jo, quan no passa res... bec perquè passi alguna cosa. Quan passa alguna cosa bona, bec per celebrar-la. Quan passa alguna cosa dolenta, bec per oblidar-la. Us ho recomano.
Hi ha un refrany rus que diu: mai no hi ha una raó per no beure.
Certament, és una mica, sí.
Però costa de creure que aquests poemes sensacionals, poemes de Charles Bukowski, hagin estat escrits amb ebrietat, perquè hi ha dues condicions que són incompatibles amb la bona literatura. Una és estar alcoholitzat i l'altra enamorat. Per tant, m'imagino que cap d'aquestes dues coses, no?, mentre escrivies...
Però saps que és molt convenient per evitar que es filtri, per exemple, correspondència privada, íntima, en què quedes a l'altura del batum, en què es veu que ets un miserable, que ets un mesquí, publicar-ho tu. Fer una obra literària basada en les teves pròpies misèries. Què queda, aleshores, per explicar? Res. Ets transparent, ja.
Però això és el que has fet tu?
Sí, és que estic presumint d'això, justament.
I això, tot això està bé, perquè, aviam, hem de pensar una cosa. Des de la psicopatologia us ho diré, però no hi ha... O sigui, la imaginació humana, com la naturalesa humana, és violenta. Reprimir aquesta violència no ens dura enlloc. Així, escrivim-la, fem-ne, publiquem-la.
Estic absolutament d'acord. Si voleu trobar violència, la trobareu a Cims Borrascosos. El que passa és que, clar, com que vaig ser una dona al segle XIX, la gent es pensa que és una història d'amor. Llavors, bueno, no és potser el que us trobareu a Cims Borrascosos. Ara, violència, endavant.
Molt bé, són 3:45, som a Catalunya Ràdio parlant d'alcoholisme, violència, degradació, distopia, i posem una mica d'humor i una mica de comèdia, va. Si és còmic és millor, això deia Aristòfanes, això promulgava, si més no, la seva literatura dramàtica, el gran comediògraf de l'antiguitat, autor de joies com Els núvols, Els granotes, Lisístrata i tants altres, i que avui, a més, ens ha començat a explicar coses en rima. I que imagino que necessitem un contrapunt, Aristòfanes, perquè ja has vist que anàvem, no?, entrant en una dimensió bastant, bastant fosca.
Sí, de moment l'únic que compartim és el gust per l'alcohol. La resta jo sóc més de passar-m'ho bé i no de fer tants dietaris sentimentals.
Sí, els dietaris no eren marca de la casa, no?, a l'època vostra.
Aristòfanes. Posa't allà on et demanen, que és enlloc.
Et diuen Aris, no?, m'imagino, perquè és una mica llarg, Aristòfanes.
Sí, Aris, és una cosa més que denota qualitat, no?, aristocràtic, aquestes coses. No, he de dir que de vegades la gent se'n riu molt i es pensen que no ens volen, però la comèdia ho hem fet tot abans i ho hem dit d'una manera jocosa, però allò que deia el company aquí al costat, aquest company que parla més lent i que sembla que tingui problemes de raonament...
Tolstoyevski, no?
Fa una certa pudor de patata.
De què fa olor la patata? Això sí que em té intrigada.
És una cosa que no existia a Grècia, però que ara he descobert.
Ja, clar.
Doncs això que deia que ell va advertir d'unes coses que passarien i es vantava d'haver... Imagino que parlava d'això que després em van dir la Revolució Russa. Això ja m'ho vaig inventar jo fa més de 2.000 anys.
Aristòfanes es va inventar la Revolució Russa.
La Revolució Comunista, podríem dir, en què l'Estat passava a controlar-ho tot, fins i tot el sexe de la gent. La gent jove per poder copular amb la gent que volia. Abans havia de fer-ho amb els més vells perquè tots tinguessin... Això que en diuen ara un discurs incel, això ja ho va fer Aristòfanes.
Era una justícia sexual, no?
Era una justícia sexual.
Sí, això a la Polinèsia també s'estila una mica. D'una altra manera, però sí que... Sí.
I era una cosa bastant més divertida que la Revolució Russa. Es tallaven menys caps.
Ets conscient que t'he donat pas per buscar un contrapunt còmic, eh? Està perfecte, de totes maneres. No, ara estava pensant que això a la comèdia, un compatriota teu, Aristòtil, també va escriure'n en una part de la poètica que es va perdre, no? I que després va rescatar Umberto Eco al nom de Rosa, que no sabem si es va escriure, certament, però que en tot cas parlava dels beneficis de la comèdia. És a dir, una cosa que podríem també sortir aquí fent és recomanar a tothom que vagi al teatre còmic, a llegir literatura còmica. Tolstoyevski ara ens dirà que no. Però...
No, de cap manera, jo...
Tu també ets partidari de la comèdia.
Sí, en les meves dues personalitats, en els dos vessants de la meva personalitat dual, tinc obres que fan riure moltíssim, si més no a mi.
Kafka també feia lectures en veu alta i en públic, i tothom reia molt. No, vull dir que, de debò, vull dir que...
És que és complicat ser partidari de la comèdia quan no tens drets fonamentals com a dona. Llavors, primer t'has de prendre en sèrio aquests temes i després potser podrem riure.
Jo no voldria tornar a escombrar cap a casa, però també Aristòfanes, o sigui, jo, em vaig inventar la primera revolució en què les dones acabaven el poder. De fet, me'n vaig inventar tres.
Ho vas inventar, però ho hem oblidat tot.
És no és veritat. La Lisístrata encara me la representeu a tot arreu.
Aquesta era bona.
Ah. Jo en el meu vessant de com tot el i també em vaig ocupar bastant del paper de les dones a la societat. No sé si farien tant, si estarien tan contentes.
Bé, eren putes redemptores totes, però
jo
està
no
bé.
Diria en aquests termes tan no. Vulgars, no. Però...
Aurora... Anem en compte amb els trens, jo només diré això.
Aurora Bertran no ha tingut mai pèls a la llengua, és una de les coses que t'agraïm de la teva literatura.
Sí, sí, de fet, Aurora Bertran crec que se n'anirà a dinar ben aviat, perquè si no, en aquest Sant Jordi, aquí no es pot ni buidar la bufeta, a més, en aquest Passeig de Gràcia, ningú pensa mai en els lavabos, això a la Polinèsia no passa.
Perquè hi ha mar per tot arreu.
Veig aplaudiments del públic, perquè és un clam generalitzat. Jo tinc el privilegi de verbalitzar-lo.
Sí, sí, m'imagino que això fa 25 segles tampoc passava, no?
No sé si això Aristòfanes també ho ha tractat, clar.
No, això, nosaltres ho solíem fer pel carrer tan tranquils, eh? Això com a gràcia.
Quins
he vist que això també passa a Barcelona.
No ha canviat tant la polis que va conèixer Aristòfanes amb la nostra polis o la cosmopolis que va descriure Ballard, no, en el fons?
No. De totes maneres, una cosa, ara tornarem a cap.
Veig molt concentrat, però...
Sí, perquè jo tota aquesta cosa ho porto cap a lo còmic, perquè veníem aquí del Pedregà. A veure, jo no sóc pessimista, eh? Jo sóc hiperrealista conscient. És diferent.
Quin és el matís?
Te l'haig d'explicar, Aurona? El pessimisme sí. Parteix... No, home. Qui és hiperrealista conscient té aquesta agudesa...
De veure que tot està molt malament. Clar, sí, sí.
Jo sóc d'aquesta escola, també.
Ja està, no, si per la cara ja pagues, ja ho sabem. Que ets d'aquesta escola.
Ara perquè m'he tret la barba, però normalment faig una cara més formal.
Més formal, encara més formal.
Abans feia, sí, efectivament, en les cartes, i a la coberta de les cartes hi ha una barba bastant... No, te n'he vist de més llargues, de fet.
Sí, com a compte sempre la porto més llarga i més blanca, perquè vaig viure més.
Sí, és cert.
Com a compte vaig viure més que com a jugador.
Ah, està bé. És veritat que formeu part també d'una de les llistes importants del dia. Abans sentíem la llista dels més temuts, els més barbuts. Dos d'ells serien també a la història de literatura, Aristòfanes i Dostoyevski, no?
Sí, jo no tenia cabells, però...
I Bukowski, són tres, eh?
Sí, però Bukowski era una barba mutant, no? Que ara ve, ara se'n va, no? O què?
Però un dels grans, en tot cas. Mal m'has de dir-ho.
No, home, no, tu pots parlar bé de tu, que per això has vingut aquí.
Si no, qui?
No, exacte, si no, qui? En tot cas, jo parlaves abans de sororitat, Emily, amb les teves germanes, realment, el que el poble vol saber, les Bronte, a dins de casa, perquè si em sou rascosos està molt bé, però entre vosaltres hi havia fair play?
Hi havia fair play. Jo, sobretot amb la meva germana Anne, ens deien les bessones, érem qui millor em portava, teníem molt bon rotllo. La Charlotte era una mica més gelosa, però va escriure una gran obra com és Jane Eyre. Ara, la Charlotte tenia una obsessió una mica més important pels homes en general i potser nosaltres no estàvem tant en aquest joc. Ara, la nostra casa era meravellosa, les tres estàvem escrivint a l'hora, mentre cuidàvem del nostre germà borratxo. Jo cada dia l'anava a acompanyar al pub i l'esperava que es begués tot el pub sencer, tot l'alcohol que hi havia a tot Anglaterra, el portava al llit, una vegada el va incendiar també, quan no estava sota de la meva guàrdia. Ara, entre les tres germanes, molt bé,
bé, molt bé. La veritat és que vaig tenir una sort de tenir tres germanes. Malgrat, bueno, doncs el Jareton, bueno, va, el nostre germà va agafar la tuberculosi, ens la va encomanar a mi i a l'An.
Descans, no, per això?
Home, morir als 30 anys no està bé, eh? Perquè ens la va encomanar i van morir tots tres. Ara.
Uau, clar, sí, això és fotut.
Ara, bé, bé, perquè a mi em va cuidar fins l'últim moment les meves germanes. Saps que no s'havia vist mai un taüt tan alt i tan prim com el meu?
Ah, no?
Media 1,70 m i era molt prima i era el taüt més alt que s'havia vist mai. Tota elegància, era una persona curiosa, a tothom estava molt magnetitzat amb mi. La meva obra ho demostra, perquè al cap de tants anys, el temazo número 1 de les llistes durant tants anys de Boringheit, però tenir germanes és el millor que et pot passar. Si no, també se'm van morir dos més a l'internat quan tenien 7 i 8 anys. O sigui, mortalitat victoriana.
Algú amb una família de tantes alegries com Emily Bronte?
Bé, en el meu cas jo també vaig tenir tres, bueno, vaig tenir tres fills i els vaig criar jo sola, perquè la meva dona es va morir, vam baixar un dia de viatge cap al sud d'Espanya, cap a la Costa del Sol, i la meva dona va morir. I vaig fer jo sol el viatge de tornada amb ells, un noi, dues noies, i els vaig criar jo a la meva casa dels suburbis, d'on en realitat no vaig sortir mai. Jo escrivia des de la mateixa taula totes aquestes distopies i aquests gratacels i aquestes illes de... I tot això ho escrivia des de la mateixa taula mirant el meu jardí de casa de suburbi de Londres.
James Graham Ballard, efectivament, que ha tingut una vida també complicada. Hauríeu de veure, els que no us estem mirant per la ràdio, la cara de Tolstoyevski, que efectivament segur que ha llegit en una altra dimensió a les obres de Ballard, no?
Sí.
No sé si ets més de Crash o de l'Imperi dels... o de què?
No, jo sempre he tirat molt cap a Crash.
Cap a Crash Bombay.
Pel rotllo extrem del plantejament, perquè això li agrada molt a una de les meves parts. Però també m'ha sonat bé, molt això que comentava ara aquesta nana de les tres germanes.
Emily Bronte.
Aquesta nana que deia això de les tres germanes i m'ha fet pensar en un xaval que de vegades ve per casa, que em sembla que es diu Antoni. Bé, no ho sé, això de les tres germanes m'ha fet ballar el cap.
Sí, sí, efectivament, la família, no? La literatura dona aquestes alegries i encara més. Tenim aquí Bukowski, que fa estona que el veig preparat amb un poema.
Sí, és un poema que...
També hauríeu de veure la mirada perduda de Charles Bukowski, que no té ganes de... Home, ja que t'han traduït al català, no?
Sí, allò que dèiem sobre...
Dues persones, això no passa cada dia, que dos traductors es posin d'acord per...
I que no es barallin, que jo sàpiga.
No.
Està molt bé.
Vives de Charles Aristòfanes.
Mira, us recordava que el meu nom té una relació amb Bukowski, Buk, amb Piuk, que vol dir vomitar. Doncs justament he triat un poema, potser és bona hora per llegir-lo ara, que es diu A vomitar.
A vomitar.
I que descriu molt la meva situació en aquest Sant Jordi. Diu, però tothom està empipat amb mi. En Bukowski no sap escriure, està acabat. És un fracassat, mireu com veu. Abans no sortia. Ara va a totes les festes i s'ho veu tot. I insulta els que de veritat tenen talent. Jo l'admirava quan es va tallar les venes i quan va intentar suïcidar-se amb gas. Goita, ara com repassa aquella noia de 19 anys i això que no se li aixeca. No només em vaig cremar els collons a la dutxa dimecres passat, sinó que em vaig girar per evitar l'aigua bullint i també em vaig cremar el forat del cul. Què et sembla com a aportació per Sant Jordi? Bon rotllo.
Espera, deixa-li al Tom que ho digui. Els convidats més políticament incorrectes que podíem tenir en aquest Sant Jordi, Ballard, Aristòfanes, Tolstoyevski, ha caigut unes ulleres o alguna cosa, i un Bukowski de llengua llarga, sempre ho ha estat, però savi, efectivament teològic, i un home que sempre ha tingut una relació amb la profunditat i amb el més enllà, i una reflexió molt més profunda que no pas a vegades sembla per la seva peripècia, Emily, perquè...
S'allunya una mica de la meva poesia. Jo sóc una de les grans poetes angleses.
Sí.
I s'allunya una mica el meu estil. Ara, bé, em trec el barret victorià.
Perquè el teu estil quin seria?
El meu és més salvatge, més poètic, i surt molt més la natura. També hi ha històries bastant bèsties, com per exemple una mare que abandona un nen als creuaments d'uns camins. També hi ha tota la història de Gondal, perquè s'ha de dir que a mi jo crec que m'han copiat una mica Joc de Trons. Tot això de històries polítiques medievals ho vaig crear molt abans amb la meva germana Anna, el món imaginari de Gondal.
Joc de Trons és un plagi d'Emily Bronte.
Crec que no s'ha dit prou.
No s'ha dit prou. Aristòfanes, tu que t'han plagiat sobradament, encara ara, ho has portat bé, això en general, no? Això, els plagis?
Bueno, com que sé que sóc el millor, no em preocupo gaire.
La modèstia, te l'has deixat a Atenes?
Sí, Atenes. Mira, així, és on vaig deixar el meu gran èxit i, per tant, també vaig deixar la modèstia. Però com a gran poeta he de dir que la poesia de Bukowski no la coneixia i m'ha agradat, perquè trobo que parla de collons, de figues i de metes.
Un altre paner.
Que també és un dels meus temes preferits, o sigui que veig que, juntament amb l'alcohol, compartiríem gustos.
Vols abraçar l'elogi, Charles?
El comparteixo amb Aristòfanes, efectivament. Tenim moltes coses en comú i el considero un referent. Tot i que sóc únic, però un referent llunyà.
Després em dones el telèfon.
Perfecte, posem-hi de moment una mica més de música, ja només a més de poesia, música i poesia, aquest gran tàndem. Ho farem en directe quan som a Catalunya Ràdio, gairebé 3:15, aquí al Passeig de Gràcia, entre Consell de Cent i Diputació, un paisatge que Ballart ens deia que hauria volgut encara més distòpic i més de ciment, però és el que és, la ciutat va cap a vianant, no podem fer-hi res.
No, sí, l'any que ve l'any que ve el nus de la Trinitat.
Ballart, alcaldessa o alcalde.
Alcalde.
Molt bé, posem-hi deia una mica de música perquè ja està preparada. Tenim la sort avui de tenir en directe una gran cantant i una gran poeta també, que és la Meritxell Gené.
La persiana no del tot tancada, com un esglai que reté de caure a terra. No ens separa de l'aire. Mira, s'obren 37 horitzons rectes i prims, però el cor ens oblida.
La Meritxell Gené, que com la veieu aquí està preparada. Jo porto un llibre i un disc a les mans. El llibre el coneixeu, es diu Les dones i els dies, que també és el títol d'un gran programa de Catalunya Ràdio, per cert. I Les dones i els dies és... Ella també el té. Què tal, Meritxell?
Molt contenta.
Jo molt feliç que siguis aquí. És l'edició definitiva de la poesia completa de Gabriel Ferreter. I no diré res de mi, és l'últim àlbum de Meritxell Gené on, efectivament, amb en Santi Careta i amb en Guillemino ha musicat algun dels poemes de Gabriel Ferreter, crec que 13 peces, no?
Sí.
Textos de Gabriel Ferreter amb un estil, els qui la coneixeu, la Meritxell Gené, no és la primera vegada que incursiona en la poesia i que a més ho fa amb poemes propis i amb poemes d'altres autors. I a més ara amb arranjaments, Meritxell, jo crec que qui conegui la teva música veurà que és una mica diferent, no? Que t'has atrevit i has tingut ganes també d'experimentar i de portar Ferreter a un altre territori i una altra sonoritat.
Sí, primer de tot, bon dia i bona diada a tothom.
Igualment.
Espera, David, que em situa una mica.
Situa, t'he tingut altra carta, exacte. No passa res, jo vaig passejant, aquí deixo el disc i a Ferreter,
que bé,
i a Ferreter perquè el veieu.
Llàstima que t'allunyis, perquè hi ha hagut un moment que t'has apropat, però ha començat a...
Sí, però he vist que s'acoplava i en ràdio això hem de tenir-ho en compte, eh? Perdoneu, amics i companys.
Clar.
Et deia no, això, no?
Sí.
Que el tipus de música que heu fet, vaja, que sí, heu parit aquí per versionar Ferreter, incorpora, en fi, l'electrònica en Guillemino i altres sons que no estàvem habituats amb tu.
Per mi és un registre totalment inexplorat, i jo crec que amb aquest disc he explorat com una nova geometria i ho he fet doncs, amb molt bona companyia. I aquest disc, aquest projecte, em fa molta il·lusió compartir-lo i explicar-lo, perquè sorgeix d'un projecte ara fa un any, concretament, que vam fer, vam estrenar un espectacle que vam titular Ferreter.g, i això va ser un encàrrec que em van fer des del Festival Barnasants i que vam estrenar aquest espectacle al Teatre de Sant Cugat, precisament el 20 de maig, que va ser quan era l'aniversari de Gabriel Ferreter. Arran de tot això, clar, a mi em feia molta pena deixar-ho tot en aquell dia només, no? I que no tingués cap mena de continuïtat després de tota la feina bonica i tot l'esforç que hi havíem implicat tots, no? Tot l'equip. Quan parlo de l'equip vull dir que em vaig envoltar de gent molt bona, en soc molt conscient, començant pel Pau Guillemet, en Guillemino, amb en Santi Careta, a les guitarres, també amb dos ballarins i amb l'Estel Soler, també interpretant, doncs, posant-se la pell de Gabriel Ferreter. Tot això, doncs, per sort, sortosament, doncs, ha sedimentat en forma d'aquest disc que avui us cantaré, d'aquest petit tastet.
Meravellós. Hem sentit ara, per presentar-te, Cambra de la Tardor, que és un dels meus poemes preferits de Ferreter, un poema extraordinari. Costa triar-ne un, de Ferreter, sí, a tota la seva poesia. M'imagino que també triar-ne 13 no ha estat fàcil, no? I de fer la selecció, si vols, ja et ve de gust, després ens expliques, però el que tenim ganes, i tot el públic que avui ens acompanya, que és bastant nombrós, és d'escoltar el que ens cantaràs. Quina cançó has triat per fer en directe?
Ja que avui m'han situat aquí al sol, faré veure que sóc a la platja.
Ah, fantàstic.
He triat el poema de la platja.
La platja, el track 9 d'aquest disc, No diré res de mi, de Meritxell Gené, amb música i els poemes, la poesia de Gabriel Ferreter, quan vulguis, amb la guitarra, Meritxell Gené, en directe a Catalunya Ràdio, Ciutat Maragda. Posant-se les ulleres, òbviament, perquè el sol...
El sol se la menja, anava sola, descalça com la mà.
Espereu, torno a començar, que tinc una reverberació. Perdoneu, A veure, és una petita prova. Som-hi.
El sol se la menja, anava sola, descalça com la mà. Vestida com la mà, amb brusa blanca i eslacs verds. I era rosa com l'aire, lluminosa. Fúria total, lluminosa com l'aire, de fúria total, de fúria total. Sens la menja, sens la menja, fem-nos canilla dira, sens la tallem el vent de llauna, la cisalla dels udols llars, esgarrapem la sorra, lladruquegem la mar. I era rosa com l'aire, de fúria total, de fúria total, lluminosa com l'aire, de fúria total, de fúria total, de fúria total, de fúria total, de fúria total.
Magnífic, Meritxell Gené, amb la platja, aquesta cançó que forma part de No diré res de mi, l'àlbum on posa música els versos, els poemes de Gabriel Ferreter, 13 poemes, en aquest cas, 13 cançons, amb Pau Guillamet, amb Guillemino, Santi Careta, i amb això que et deia, Meritxell, no és la primera vegada, per descomptat, que fas poesia amb poemes, no?, teus i altri. En què ha estat diferent, Gabriel Ferreter? Com acostar-s'hi? Com t'hi has acostat?
La veritat és que, a diferència dels altres poetes que els he anat posant música, jo crec que cada poema i cada poeta m'ha requerit uns arranjaments diferents. De fet, han sigut els mateixos poemes que se m'han endut cap a algun lloc desconegut, i en el cas de Ferreter ha sigut ben bé així. Perquè, la veritat, us he de confessar, t'he de confessar, David, que Gabriel Ferreter sempre m'havia semblat un poeta difícil de musicar, de posar-li música.
Sí, sí.
I,
la prova és que no tanta gent ho ha fet, I mira que fa anys que celebràvem l'aniversari l'any passat.
Sí, sí, per tant, exacte. Per tant, per mi el repte era molt gros. La veritat és que també ho havia intentat en el seu moment quan vaig fer el recull del Branques, quan hi vaig fer aquest recull de poetes d'arreu dels Països Catalans, però com que en aquell moment no vaig poder, no em va sortir, no va fluir, vaig pensar, doncs ja arribarà el moment. I el moment va arribar i jo també d'entrada el vaig forçar una mica també, és a dir, d'entrada potser estava a punt de dir, ostres, no sé si em veig capaç, no sé si estic preparada per enfrontar-me amb aquesta bèstia, no?, poètica, però ei, doncs ho vaig intentar i com que en aquells moments, en aquell moment que em van fer la proposta, estava en hores baixes, literalment em vaig aferrar a Ferreter.
Veus? A on millor aferrar-se que Ferreter?
Sí.
Jo crec que, home, doncs t'agraeixo la gosadia, el coratge i el talent a l'hora de musicar Gabriel Ferreter i de fer-ho d'aquesta forma. Aneu a buscar aquest disc, no diré res de mi. Aneu a buscar també la veu espectacular de Meritxell Gené per tot el país, perquè t'hem d'agrair que vens a Constantí, concert d'ahir, no? I que la gira, crec que fins a l'octubre anireu girant amb aquest disc i amb aquestes cançons.
Sí, que per molts concerts, perquè en tenim moltes ganes i a més ho fem amb un format molt, molt divertit. Ahir vam fer el primer concert, va ser el Casino de Constantí, que a més també el Casino en va ser mecenes d'aquest projecte, llavors ens va fer molta il·lusió que fos el primer concert abans de Sant Jordi i amb moltes ganes de continuar endavant i fer-ho tan ben acompanyada d'en Pau i d'en Santi.
Gràcies a tu per acompanyar-nos avui, perquè has fet de la diada de Sant Jordi un dia encara més lluminós i avui no ens podem queixar. Per molts anys, Meritxell, gràcies.
Gràcies, David.
Ai, aquesta sintonia. Oh. Aquest és l'Ukelele, de Pau Danut. Molta gent es pregunta, sintonia Ciutat Maragda, on la puc trobar? Malauradament no es pot trobar, perquè la va fer en Pau Danut basant-se en tot un imaginari. En tot cas, això de la literatura ja sabeu que sovint va de màscares. Aristòfanes ho sabia, a la seva època la màscara era un element indispensable. En grec crec que hipòcrita vol dir, no?, per sota, qui parla per sota de la màscara, hipocresia, alguna cosa de l'estil. I de màscares a la ficció té molt a veure l'art de llegir, l'art de crear, com a lectors ens enriqueix una mica més. I avui darrere de la màscara hem tingut una gent d'un talent extraordinari i els volia de debò agrair una vegada més que juguin i que juguin amb coses reals, basada en la literatura, com és l'editora Blanca Pujals, que efectivament al Club Victòria no trobareu només Emily Bronte, sinó molta més bona literatura, el gran traductor Miquel Cabal, que avui ha fet un tàndem de Tolstoyevski, que és una, no?, una combinació bastant espectacular. Gràcies també, per descomptat, la Júlia Bacardit, que ha hagut de marxar, la Roser Cabré-Bardiell, gràcies de debò, un Ballard immillorable. Gràcies, la bona per Iowa, també, per aquest Premi Finestres, una gran novel·la, també. Ballard n'estaria content. L'Aristòfanes ha estat Eloi Creus, un traductor extraordinari. També aneu a buscar la seva Safo, perquè també premiada, per tant, la bona, Eloi, perquè els versos de Safo traduïts per tu en català, tenim una sort immensa amb aquests traductors. L'Adolf Beltran ha estat el nostre Bukowski, per molts anys també, i que facis el poeta que vulguis sempre que portis aquests barrets, que ha estat una gran satisfacció, i un servidor, David Guzmán, que avui no he posat cap màscara, però que tant se val, perquè tant ho fem, i celebrem no únicament Sant Jordi, sinó el Carnaval, i aquest tipus de ficcions basades en fets reals, i basades sobretot en llibres, ens agrada fer-ho tot sovint. I a la Elisenda Carot m'agrada una cosa que no faig mai, que és saludar-la en directe. Com estàs? Bé, molt content. Mira, hem fet un programa amb convidats històrics, eh? Què et sembla?
Ja ho veig, és que m'estic posant així com pel mig, perquè si no et sento,
jo,
saps?
Jo abans l'he liat parda, també, mira.
Sembla la Gemio, no, aquí a les escales?
Un micro, amb l'Elisenda fareu una tarda extraordinària, passareu una gran tarda aquí, jo no em mouria gaire. Què teniu al cap?
I a més tenim una sorpresa per algú de vosaltres.
Per de nosaltres?
Us ho creieu o no? Qui canta bé d'aquí?
La Meritxell Gené.
Algú de vosaltres canta bé? Ho dic perquè saps què passa?
Ai.
Que vindran el Lil Dami, la Carol Rovira. M'ha agradat aquest moment de... Podeu repetir? El Lil Dami, la Carol Rovira. Ara així m'agrada. I l'Helena Gadel. Sabeu qui són els exconcursants? El Carlos, la Emi i la Natàlia? Doncs també passaran per la tarda de Catalunya Ràdio i farem l'Eufòria de tarda. Per tant, si voleu cantar davant d'aquest jurat d'Eufòria, només us heu d'esperar a quarts de sis, les sis. Queda una miqueta, però escolta'm, aneu a comprar llibres, aneu a comprar roses mentre escolteu la ràdio i després torneu cap aquí. Això i moltes altres coses.
Sí, però has dit exconcursants, em sembla que han fet una repesca i no sabem si seran ex.
De moment són ex.
De moment són ex.
Fins divendres que ve poden ser concursants o no concursants.
Sí, sí, sí. Sí, sí, totalment, tu ho has dit. En tot cas, quina sort que tingueu més música, no?, i que puguem celebrar aquesta forma aquí amb una mica de cançons i...
Absolutament, perquè l'Helena Gadel també cantarà. ens presentarà el seu disc i en directe a Elena Gadel la sentirem cantar en aquest escenari que sentir cantar en directe. Elena Gadel és un regal com 28 roses en una mà. De fet, ella interpretava la Rosa del Petit Príncep. Sí. No sé què cantarà avui, però se li poden fer peticions.
Home, doncs no us mogueu d'aquí, eh? Teniu feina. Jo, deixa'm agrair, només per acabar, com sempre, l'Olf Altrani, l'hem dit, a la Dolors Jonal, a l'Albert Castellví, tot l'equip d'exteriors i tot l'equip d'interiors de Catalunya Ràdio, que avui fer això és molt complicat i està sonant de meravella. Elisenda, molt bon programa.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Visca la literatura. Fins l'any que ve. Bona diada a tothom.
Visca.